I en el tram final del nostre Sempre amb tu, els dimarts és moment del Naturalment. Si recordeu, ara fa unes setmanes parlàvem d'una espècie invasora que trobàvem al nostre litoral i que afectava d'alguna forma a la Posidònia. Doncs avui volem generalitzar una mica més i parlar d'altres espècies invasores que hi ha a les nostres contrades, al nostre territori. Segur que pel cap ja us en passen algunes i ho volem parlar amb l'Aurora Requena i en Javi Soler. Aurora, Javi, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bones.
Bueno, estem ja anem sumant, eh? Ja anem sumant després de les setmanes, sí, en què no teníem ni a Javi ni a l'Eli. Ens cal l'Eli, la recuperarem aviat en les pròximes setmanes. El cert és que avui volem parlar d'espècies invasores. Aprofitant que justament aquesta setmana, o aquest diumenge, van començar tractaments al Delta de l'Ebre referents al cargol Massana, al cargol Poma, un dels temes que porta cua, porta anys portant cua. Volem parlar sobre espècies invasores, que algunes d'elles, i ja com a titular, són espècies que s'han quedat ja aquí vivint i que ja podríem dir que s'han integrat al medi.
Sí, de fet, moltes de les espècies que s'han considerat, bueno, o han entrat al nostre medi des de l'època dels àrabs, per exemple, el cas de la geneta i altres espècies, ja les tenim aquí, ja s'han naturalitzat, ja formem part del nostre entorn. L'afectació que puc sentir en aquell moment, doncs, ha quedat una miqueta a l'aire i, degut al temps i als pocs registres, no sabem ben bé quina afectació han tingut. I bueno, són espècies que nosaltres coneixem com espècies naturalitzades.
Espècies naturalitzades, espècies invasores, en fi, les espècies que han vingut de fora i s'han quedat a casa nostra, protagonistes avui al Naturalment. Apuntava per arrencar, apuntava al cargol Massana, que possiblement sigui l'espècie invasora que més dany potser està fent avui dia a casa nostra en l'àmbit de l'agricultura. Podríem dir, podríem apuntar en l'àmbit de l'arròs, un malson per a molts dels productors d'arròs del Delta de l'Ebre, almenys de l'hemidelta esquerre, i per alguns també de l'hemidelta dret. Un cargol Massana que principalment es concentra, podríem dir, aquí a casa nostra, al Delta de l'Ebre.
Sí, de fet, si no recordo malament, haver-ho llegit aquest estiu, que potser ja s'ha trobat algun individu a la zona nord de Catalunya.
Uh-huh. No sé si no n'he llegit res, no?
No sé, igual...
Sí, sí, sí,
igual
sí, sí. Algun se comentari. Va trobar, però no se sabia si era una cosa feta expressament,
vale,
o va, una...
Pues si algú ho fa expressament, cal anar molt en cuidado amb aquestes coses, uh-huh, perquè un individu d'aixòs té moltes cries, un animal que té molta capacitat reproductora, i que, bueno, amb poc, recordem que els cargols són hermafrodites i que amb un parell d'individus, sí, és veritat que no s'autofecunden, però amb un parell d'individus ja tens, pues, bueno, dos postes assegurades, pues, possiblement amb un centenar de cries.
Sí, esperem que a ningú s'hagi acudit en fer-se una aquària.
Bueno, de fet, és una espècie, jo que sóc aficionat a l'aquariofília, és una espècie que els aquaris l'han tingut sempre. És un cargol que, bueno, a part de ser decoratiu, sí que és veritat que el que ara trobem al Delta, pues, té un aspecte bastant feo, per dir-ho d'alguna manera, però els que venien per aquariofília, pues, un color groc, com a un color així préssec, per dir-ho d'alguna manera, n'hi havia de blaus, n'hi havia d'uns tons verdosos, i per aquariofília, pues, bueno, és un limpiador d'algues molt, molt, molt potent, i que te'ls venien, pues, com això, com una espècie, pues, que, a part de que també es reproduïa dins de l'aquari, i per als que ens dediquem a l'aquariofília, pues, que hi ha espècies produeixent dins de l'aquari, pues, sempre és una medalla, o un logro, no? Per dir-ho d'alguna manera, no?
Aconseguir alguna cosa.
Sí, és veritat que és una espècie molt fàcil de reproduir, que al final, pues, ja et canses d'ell i fas, bueno, ja n'hi ha prou. Però cal anar molt en cuidado amb això. Estem parlant d'espècies que s'adapten molt bé al nostre medi i espècies que viuen amb unes temperatures molt paregudes a les nostres i que ja s'ha demostrat, com en aquest cas i amb d'altres, que amb poc ni tenen prou.
Sí, no? Parlàvem abans de les cotorres, que encara aquí no hem vist en el Delta ni res, però bueno, tot temps al temps segurament, però te'n vas a les grans ciutats, Barcelona, grans ciutats, i tens totes les cotorres, estan, han omplert totes les palmeres de tots els arbres que te pots trobar, i tot va començar així. Bueno, de repente algú que va te tenia a casa i de casa se va escapar intencionalment o no.
Comentaven llavors... que si eren els comerciants de la Rambla, no? Que venien llavors els animalets allà a la Rambla, los lloros i de més, pues tenen molta capacitat d'intel·ligència, bueno, no sé si viuen bé intel·ligència, però repeteixen.
Sí, però són molt vius.
Repeteixen accions i sons i de més, i bueno, veuen que s'obre la gàbia per allí, no?
I s'escapen
i marxen. I sí que és veritat que aquesta espècie en concret possiblement no té una afectació directa a l'home, perquè la cotorra pues, tampoc no té cap afectació directa a l'home, però sí el que està passant és que està desplaçant les espècies pròpies d'aquí. Clar. Per exemple, el cas del pardal.
Clar, és el problema de les espècies exòtiques, no? Fins que, com comentàvem al principi, s'arriben a naturalitzar i ja són part del medi, poden arribar a ser una amenaça molt important al principi, no? Quan comença el moment ahir d'expansió total, en poden anar fent fora tot el que, diguem-ne, és més autòcton i propi, que també s'hauria de mirar des de quan ho és, no?
Clar, també hauríem de mirar des de quan. També les migracions, si ho fan els humans, també ho fan les espècies dels animals, i per tant també ells sols, amb les seves capacitats, si en tenen alguns o d'altres, doncs van voltant món, podríem dir, o almenys en unes regions en concret. Clar, quan parlem d'invasor, entenc que són aquelles espècies que han estat introduïdes en un medi en el qual no són propis per a ells. I parlem d'unes zones com el Delta o el Riu, que són zones doncs, amb unes característiques molt determinades, amb una sèrie de condicions mediambientals molt determinades, i que també tenen unes característiques, a la vegada sent part natural, de protecció o d'autoprotecció de les espècies. Clar, tindre plagues com la del cargol Massana, que no parlem del propi cargol, sinó de l'afectació que té en el territori, clar, això comporta que perdi un valor important mediambiental aquest indret.
Sí, bueno, en aquest cas, aviam, més que un valor mediambiental, en el cas del... Sí que és veritat, sí, té una afectació al medi, pues perquè entra en competència amb altres espècies. El cas del samaruc, per exemple, és un cas molt clar d'una afectació, igual que el de les cotorres, d'una afectació d'una espècie al·lòctona invasora, que s'ha sabut adaptar, i que ha desplaçat la població de samaruc del Delta. Uh-huh. Samaruc s'ha vist afectat naturalment per l'activitat humana, per l'utilització i dinàmica dels arrossars, l'utilització de pesticides, herbicides i demés, però una de les grans afectacions que ha tingut el samaruc és la introducció als anys 80 de la gambúsia. La gambúsia és un peixet molt paregut al samaruc, d'un tamany, en quant a tamany, en aspecte possible, és molt fàcil de diferenciar, portada de Nord-Amèrica, crec, si no recordo malament, és nord-americana, si no és nord-americana, és molt pròxima a Nord-Amèrica, que és família, però si algú té algun aquari a casa es pot fer una miqueta la idea, és família dels guppies, aquells peixets de colors amb les cues grans que van servir quan comences en aquariofília, són molt bonics. Pues este peix s'hi va introduir al Delta per combatre el mosquit als anys 80. Inclús recordo algun programa del 33, d'aquell de reportatges casolans aquí de Catalunya, que sortia, qui dirigia el programa sortia anunciant que la gambúsia era la salvació del mosquit per al Delta. I d'això estic parlant de que ho vaig veure, pues, te diré, potser fa 15 o 16 anys, però és que llavors la gambúsia ja era un problema en quant al fet que desplaçava el samaruc del seu hàbitat. I la gambúsia va passar de les larves de mosquit, això no vol dir que no en consumissi, però va ocupar el que és l'hàbitat del samaruc, desplaçant pues, una espècie que al final acabava fent el mateix i que era pròpia del nostre entorn.
Escolta, ara que has parlat de mosquit, pensa en el mosquit tigre. Que vaya picades...
Sí, també...
que quines picades. A més, es reprodueix molt fàcilment en zones humides, zones amb aigües i demés, de fet... I no parlo de llocs naturals, justament, però a la premsa s'ha recollit molts cops que en cementeris s'ha reproduït molt, és un dels seus llocs, perquè amb els gerros d'aigua, amb les flors, és un dels indrets on, clar, són aigües que es queden allà estancades i allà és un fàcil lloc de reproducció. Per tant, no només parlem ja del medi natural, sinó que un got d'aigua amb aigua allà una força temporada és un focus per a que es reprodueixi aquesta espècie.
Sí, és molt fàcil, la veritat que són bastant bons, no? Aquests animals sempre reproduint-se ho fan molt bé, una gran taxa d'èxit, i el que tu dius és qualsevol raconet amb una miqueta d'aigua, aquí que tenim tot ple de trossos i de xalets, vull dir, nosaltres mateixos que tenim allà, sempre jo estic buidant tot lo que, totes les vasijas, tot, tot sempre ho estic buidant perquè no es faci cap culet d'aigua, no? I que pugui créixer el mosquit tigre. I clar, el que ho comentàvem, no? Potser n'hi ha moltes espècies d'insects que ara han vengut de fora i no ho sabem, però com per a no enterar-se de que està aquí el mosquit tigre, no? Vull dir, a tots tenim unes ronxes tremendes de... Sí. D'allò,
algú li ha passat segur, eh?
Jo, a mi m'acribillen, jo no sé quin tipus de sang que tinc, que a mi m'acribillen. I, bueno, i a més això, el problema del mosquit, no? Que és un vector de transmissió de malalties, no? Uh-huh. Que bueno, de moment aquí pues, podem estar tranquils i no, uh-huh. i no ho és, però sí que en molts altres indrets, països tropicals, subtropicals, sí que és un vector i fa de pont per transmetre enfermetats importants, no?
Sí, és cert que en altres territoris o en altres zones sí que se n'ha parlat, no? Que evidentment doncs, cal anar molt en compte amb aquest tipus de mosquits, que no són els comuns d'aquí, o mosques, que també, bueno, al final, deixin picades molt més d'això, sinó que aquestes són molt més infeccioses, podríem dir, tenen doncs, una reacció molt més gran. Escolteu, ja que parlem de més espècies invasores, i hem comentat, no totes tenen per què ser que afectin el medi en si, no? Sinó que bueno, potser sí que ocupen l'espai de les espècies autòctones o que fa molts anys que viuen aquí, però no afecten directament al medi d'una conseqüència molt directa. I abans n'apuntaves algun ocellet, me sembla, Xavi.
Torno a repetir, de sentit.
Ara no te'n recordes, eh?
No,
dia.
Sí.
Dic que era un ocellet d'aquests que no em recordo el nom, abans has apuntat a l'inici del programa, que no em recordo el nom ara. Ara se m'ha del cap a mi també. Que són d'aquests que també han anat vingut d'aquí al nostre territori i que, bueno, d'alguna manera...
Abans el que resumíem era una miqueta quines espècies... parlàvem de les cotorres, parlàvem d'ocells, parlàvem d'insectes... I parlant d'ocellets també, per exemple, aquells ocellets petits que es diuen diamants, que són uns ocellets molt petitets, amb un bec d'un color roiget, que a més són molt agraïts de veure en un comerç d'animal. Bueno, no, és una espècie que pel seu tamany, per la seva dinàmica, pues no ha afectat molt directament al que és lo medi, però bueno, no deixa de ser una espècie invasora que a lo millor té un boom de creixement d'aquí un temps perquè les condicions climàtiques han canviat o perquè bueno, la seva i sí que acaba afectant al medi. O sigui, la introducció d'una espècie forània al medi sempre acaba causant un efecte. Normalment sempre en negatiu, no? Poques vegades han vist algun efecte en positiu, ja sigui a l'economia, en cas del cargol poma, el cranc americà o el cranc blau, que ara estem, de fet ara estava llegint també una notícia que de la comercialització del cranc blau a la cofradia de la Ràpita. Bueno, pues són espècies que poc a poc van entrar al nostre medi, moltes vegades induïdes per l'activitat humana, cas mm-hmm. del musclo zebra, famós musclo zebra, que ara ja no se'n parla tant i de més, va arribar al riu, pues, segurament pues, a la quilla d'algun bot, d'algun pescador. L'ocilur és una espècie invasora, és una espècie que ha afectat moltíssim al medi. I comentàvem d'una notícia que em va llamar molt l'atenció, a mi que m'agrada el món dels peixos i demés, entre el 80 i el 85% de les espècies piscícoles que viuen al riu Ebre són espècies al·lòctones, o sigui, forànies que han sigut introduïdes.
Clar, per a pescar, no? En part, perquè bueno, a tots ens agrada anar a pescar i bueno, no sé, hem passat molts cops això
sí,
i necessitava
que
hi hagués...
Moltes vegades, per a que algun peix reacciona, pues necessita el moviment.
Clar, no parlem d'espècies invasores pròpiament, sinó que parlem d'espècies
al·lòctones. Sí,
això és una diferència també.
Al·lòctones no? Són espècies forànies. I si són al·lòctones invasores, vol dir que han tingut la capacitat d'adaptar-se a aquell medi i pues, bueno, procrear i anar tenint el seu espai dins el que és el context ecològic, no? Uh-huh. Bueno, ja et dic, normalment se produeixen casos que són pues, contraproduents al medi. I amb això la gent pot col·laborar moltíssim, al fet de no continuar, o si més no, aportar el seu granet d'arena a evitar aquestes coses. Pues, molta gent...
Sí, tot el tema del comerç amb espècies, no? Comentàvem hem comentat com diverses vies, no?, d'entrada de,
la part més domèstica, podríem dir, eh? Això sí.
Sí, que hi ha hagut diverses vies d'entrada. Jo que sé, el mosquit tigre potser va venir amb avions, no? Jo he parlat d'aquesta... He sentit sí. aquesta teoria, no?, de que ha vingut en cabines d'avions d'un país a un altre. Vull dir que els canals d'entrada dels animals a vegades són... no es poden controlar, està clar. No,
i perquè... la globalització pues, és un
i el transport ràpid, els grans bucs, jates, tot allò ha afavorit que una cosa que estava a 5.000 quilòmetres d'aquí fa 10 hores ara estigui aquí, no? Però també hi ha alguns canals que sí que estan, que estan a la nostra mà, no? Que deia el Dani, no? Una mica més domèstic. Llavors ha estat aquesta reflexió de veritat necessito tenir aquesta espècie exòtica que ve d'aquí, que és molt bonica, a casa meva, no? Potser podem fer aquesta reflexió i, evidentment, primer, sempre assegurar-nos de que l'espècie que estem comprant, adquirint o el que sigui, adoptant, no suposa cap problema, no? Vull dir, això les botigues d'animals ens haurien de poder aconsellar
sí.
bé.
De fet, ara, des de fa poc s'ha creat una llei pel tema de la venda d'espècies al·lòctones amb un cert potencial a ser invasores. Moltes d'elles, sobte que estiguin dins d'aquesta llista, i el fet de comprar... aquesta espècie, si en algun moment algú et denuncia per comprar aquesta espècie, o sigui, qui rep és el venedor i el comprador. Uh-huh. Vale? I això ja és un pas més afegit a tot això. Sí que és veritat que els que ens agrada el món dels animals domèstics, pues, no sé, jo a casa tinc un lloro, tinc un aquari, ara tinc un aquari de reproducció, tinc un gos i demés, pues, que hi ha gent que ens agrada tindre animals a casa i sent satisfet amb la seva companyia i les obligacions que t'estan condicionant pues, a fer certes coses pues, ja t'agrada perquè és la teva afició, pues, bueno, són coses que a cadascú li agrada el que li agrada. Hi ha que li agrada el futbol, hi ha que li agrada les motos, pues, hi ha gent que ens agrada pues, tindre animalets a casa. Clar, tot això comporta una responsabilitat de la persona envers l'animal i envers els altres. I amb això que vull dir que si tens una tortuga d'aigua que has comprat com si fos una moneda de 2 euros i resulta que aquesta tortuga als 2 anys de tindre-la pesa mig quilo i quan vas donar-li menjar veus que és massa agressiva, que a ningú, per favor, si li passi pel cap anar a la bassa del Torrent del Pi de Santes Creus o a qualsevol puesto que hi hagi pues, un medi aquàtic, en el cas de les tortugues d'aigua, uh-huh. i a mullar-la allí. Això és un greuge molt gran per l'ecosistema, molt. Per què? Perquè aquell animal té una capacitat d'adaptabilitat molt gran i pues, bueno, començarà a consumir peixets, començarà a consumir crustacis, altres, i es farà el seu lloc a la bassa. I què passarà? Pues passarà que les espècies pròpies d'aquell ambient pues, se veuran afectades. No hi haurà una afectació directa a l'activitat humana, però sí que hi haurà una pèrdua de biodiversitat. Vale? I això pues, és important tindre en compte, i és el granet d'arena que cadascú de nosaltres podem aportar. Qui diu això? Diu amollar una serpitó pues, en un bosc, o com per exemple em comentava una cosina meva una vegada que vam anar a fer un rescat d'un caiman. Un caiman. Hi havia una persona que tenia un caiman a la banyera de casa i resulta que quan havien d'utilitzar la banyera treien el caiman aquell i que bonic és el caiman i no passa res, fins que el caiman li va arrencar la pantorrilla al crió. Hem de ser conscients del que tenim a casa.
Clar, són animals que clar, són espècies
clar,
que no són domèstiques.
Lo compres, fa 20 centímetres, que guapet, ho puc tindre en un aquari, l'animal se va fent gran, entre el fico a la banyera de casa, jo crec que una cosa molt inconscient tindre un animal d'un metro en una banyera de casa, o 50 centímetres, més igual, i clar, l'animal pues, té dents, i Cousteau, Jacques Cousteau, feia una reflexió. Un tauró del mateix tamany que un gos, o sigui, un gos te mossegarà i et farà mal, però un tauró t'arrenca la cama. I és així. I amb això no vull més apreciar els taurons, que m'agraden molt, però és que un cocodril te farà el mateix. I qui diu això, pues, te diu un mapatge. Que bonic és el mapatge. I
però
resulta
estem
que
parlant d'animals que són salvatges, no? Vull dir, això també ja... També s'escapa una mica...
Però és que te'l pots trobar ara mateix en un comerç.
Sí. Clar, però això és responsabilitat també dels comerços, és poder informar bé al client i dir-li, mira, t'estàs agafant alguna cosa, estàs comprant alguna cosa que creixerà fins com les tortugues, no? Jo també en tenia, eren molt petites, però, joder, el que arriba a créixer en aquestes tortugues, no? Has de saber-ho.
Són un exemple que
molt
les tortugues
típic,
se poden posar en una zona ballada, per exemple, si estem al tros, hi ha gent que s'intenti al camp, en zones rústiques, i que per tant ho pots tindre molt
sí,
controlat.
Sí, hi ha gent que té la seva passeta, té el seu tancadet, i allí li crien, i la persona pues, se sent satisfeta amb aquelles tortuguetes, però per favor que ningú agafi la tortuga i la fiquem una bassa. Això no ho feia mai ningú, perquè està creant un greuge enorme per a l'ecosistema. I bueno, el mateix anava a comentar amb els mapatges. No sé quin lloc té una serra pròxima a Madrid, està plena de mapatges. O sigui, l'os rentador...
Van escapar poder d'un criadero, no sé què n'hi havia.
Un criadero que segurament pues, ho anava destinat havia... a la pell, no? Als útils, o sigui, a la vestimenta amb pells, cosa que també critico moltíssim, però que bueno, cadascú fa el que vol, o a la venda. A la venda. Penseu que a l'hora de comprar un animal exòtic, un lloro, una iguana i demés, ha d'anar acompanyat d'una documentació que et garantitza que aquell animal ha estat criat en captivitat, que no ha sigut extret del medi i que al moment que algun veí es queixi perquè tu tens aquell animal i demés, pues tu pugues dir davant d'un agent de la seguretat, policia, guarda forestal, no, és que jo aquest animal ho tinc de forma legal i bueno, jo el puc tindre. Vale? Però això no exclou que tu després puguis fer el que tu vulguis amb aquest animal. Hi ha centres de recuperació de fauna, quan tu t'has cansat d'aquell animalet, cosa que tampoc no trobo ni ètic ni moral que et puguis cansar d'un animal, pues, bueno, lo portes a aquell centre i aquell centre pues, ja lo portaran a adopció o se'l quedaran per educació o altres coses. No?
Sintetitzem una mica. Hem parlat primer que tot en la part primera del Naturalment i hem fet com a dos parts en aquest programa, la part més d'espècies invasores en general al nostre entorn i després hem focalitzat en el que ens afecta a nosaltres com a ciutadans amb els nostres animals de companyia i ja no dic animals domèstics sinó que animals de companyia perquè correcte. Ja sí que podem dir que potser hi ha gossos espècies de gossos o de gats que són, estan més habituats en alguns mètodes diguem-ne de vides més sedentàries per dir-ho d'alguna forma, però és evident que els animals el seu medi natural és un, és molt clar i no és, me sembla, entre quatre parets i molt menys, per exemple, per un caimà, com abans apuntaves, Javi. Per tant, conscienciació i tindre clares una sèrie d'assumptes referent al món dels animals i sobretot en aquest tipus d'espècies invasores que al final, quan surten de quatre parets i, o d'un tancat, d'una reixa, d'una gàbia i van cap al món, doncs el medi ambient també se'n ressenteix perquè no estan habituats, no estan acostumats i s'adapten i poden acabar, amb la reflexió final que estem dient, poden acabar desplaçant els autòctons, els d'aquí, d'aquest tipus d'espècies. Cas, per exemple, que hem vist amb la gambúcia, amb el samaruc, exemple molt clar, sort que estem recuperant. Javi Soler, Aurora Requena, moltíssimes gràcies per haver recomanat aquest dimarts al Naturalment. La setmana vinent, més. Gràcies.
Adéu.
Adéu.